A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat corresponent a aquesta jornada del dimarts dia 19 de març de 2024. Avui per explicar-vos que l'equip de l'àrea Penedès Rural Oest ha fet un balanç satisfactori de les tres xerrades realitzades a Lèrdola sobre el funcionament dels consultoris, destacant que han contribuït a apropar-se a la ciutadania i a difondre com aborden la gestió assistencial. També us direm que l'Ajuntament d'Olèrdola treballa en una nova ruta del joc de vestigis. El regidor de Turisme, Sergi Martínez, i la tècnica de turisme, Judit Martí, posen de relleu els atractius turístics d'Olèrdola i el seu potencial. Dir-vos també que famílies i mestres de l'escola Circe han realitzat treball voluntari aquest diumenge per adequar l'hort ecològic del pati. S'ha deixat tot a punt per plantar quan la situació de sequera no ho impedeixi. I us direm també que l'esplai infantil mensual a Moja arriba aquest dissabte, s'ha preparat una sortida a la natura i el punt de trobada serà al centre cívic La Xarxa a les 5. Inscripcions encara obertes fins aquest dijous a ateneumogenc@gmail.com. De tot plegat en parlem a continuació en aquest nou lliurament de notícies de proximitat que us servim des de la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Qui us parla, Raimon de Cara i Fanny Vivar en tasques de redacció i de presentació. Comencem. Les tres xerrades fetes a Olèrdola des de dimecres de la setmana passada i fins aquest dilluns han contribuït a difondre el funcionament dels consultoris i a apropar a la ciutadania com s'aborda l'atenció sanitària. Així ho ha destacat la mateixa directora de l'equip de l'àrea Penedès Rural Oest, l'Esther Casado, just en acabar aquest dilluns la darrera de les tres xerrades celebrada al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olèrdola a Sant Miquel.
A veure, les xerrades aquestes van sorgir com una demanda i com una necessitat en les reunions que vam tenir nosaltres prèviament com a equip directiu amb el que és l'alcaldessa, la Fina Mascaró, i amb el seu equip, no? Vam veure que havia una sèrie de demandes per part de la ciutadania que necessitaven una mica de reorientació. Al ser un equip directiu nou que volíem donar un canvi a el que era l'atenció sanitària a nivell de municipi, a nivell dels tres nuclis de població, incrementant el que és l'activitat, i amb una sèrie de demandes que havíem detectat a nivell de, tant de l'Ajuntament com nosaltres a nivell del consultori de Moja, de Sant Pere Molt Alta i Sant Miquel d'Olèrdola, vam considerar que aquest entorn seria l'ideal per fer-nos més propers a el que és la població. Llavors, les tres xerrades que s'han realitzat globalment podem dir que han estat molt positives. La participació ha estat elevada, tenint en compte que són tres nuclis de població totalment diferents i tenint en compte les característiques del municipi d'Olèrdola. Hem vist que ha estat una activitat molt positiva, ha estat molt enriquidora perquè no només hem explicat el que nosaltres volíem explicar a nivell d'atenció, sinó també a nivell d'organització interna, de com abordem des del pacient crònic o com fem la gestió de les demandes de la població. I hem parlat també d'altres rols, que ja parlaran els companys, però sobretot és el fet de fer-nos visibles i fer-nos propers. I globalment l'experiència molt positiva.
Durant la xerrada s'ha exposat que la població assignada als consultoris del municipi explicava l'increment d'activitat de metge i d'infermera vigent a Olèrdola des d'aquest mes de març. I és que fins ara, sumant els consultoris de Sant Miquel i el de Moja, la doctora Crespo tenia una població assignada de 1.631 persones. A Sant Pere Molt Alta és de 729. La organització de l'equip de la nova àrea Penedès Rural Oest ha permès fidelitzar un metge de família. Així, hi ha un dia més de metge a Sant Pere Molt Alta i dos dies més a Moja, tenint en compte que el doctor Pacheco en aquest consultori passa consulta el dilluns, igual que la doctora Crespo, i també, com a novetat, el dijous.
Globalment, el municipi d'Olèrdola té tres consultoris que corresponen als tres principals nuclis de població, que són Sant Miquel d'Olèrdola, Sant Pere Molt Alta i el que és Moja. El fet d'incorporar a l'adjunt a la direcció, que és l'Eduard Borreguero, el dia 1 de març, ens ha permès poder fidelitzar un metge més en el que és l'equip, un metge de família, que per nosaltres per això té un valor incalculable. Al tenir aquest recurs, hem pogut analitzar les necessitats del municipi, tenint en compte tota la població que tenim assignada, no la població que hi viu, sinó la població que està assignada als consultoris, als seus consultoris, i hem vist que realment era necessari incrementar aquesta atenció. Llavors, segons les dades que tenim, el que hem fet és incrementar l'atenció a Sant Miquel d'Olèrdola, al consultori de Sant Pere Molt Alta en un dia, passem de dos dies a tres, que seran els dimarts, els dimecres i els divendres, El consultori de Sant Miquel de l'Èrdola queda igual, l'atenció es manté, no hi ha canvis, i en el consultori de Moja, que també és el nucli més gran de població, el que és l'activitat habitual s'han incrementat en 2 dies amb el doctor Pacheco, que seran els dilluns i els dijous. La resta de dies estarà la doctora Crespo.
La xerrada també ha permès difondre els drets i deures de la ciutadania. Anna Ro, referent d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica, destaca la importància de presentar per escrit qualsevol suggeriment, queixa o agraïment, perquè això permet tenir constància dels aspectes en què cal incidir per millorar o per mantenir.
Bueno, ens ajuda a millorar.
Millorar.
Clar, tot el que quedi per escrit i que ens arribi a nosaltres, la manera que ens arribi és que quedi per escrit. És per millorar tots els procediments i els protocols que tenim, no? Si no queda per escrit i la queixa queda que es diu amb un veí o que es queda al fort, doncs mai ens arribarà a nosaltres i mai tindrem la possibilitat de millorar o de reconduir aquesta situació. Per això és tan important que tot això quedi per escrit, no només les queixes, els suggeriments i també els agraïments també.
Sí, sí.
En medicina comunitària, una novetat és que es disposen de nous perfils professionals: psicòlegs, fisioterapeutes, nutricionistes i higienistes dentals. No es fa atenció individual, sinó que es realitzen sessions amb intervenció grupal en funció de la necessitat del pacient.
Hem incorporat uns nous perfils professionals als nostres equips. Aquests perfils són psicòlegs, que fan de tasca de referents de benestar emocional comunitari, de formació. Tenim fisioterapeutes d'atenció primària comunitària. Hem incorporat també nutricionistes i dietistes nutricionistes. I per últim, l'últim perfil que s'ha incorporat han sigut els higienistes dentals. El que han fet aquests professionals és que ells tenen una cartera de serveis, uns plans funcionals, on hi ha està clarament demostrat que hi ha unes intervencions que poden fer, doncs, per exemple, en persones que tenen obesitat, doncs, la part de nutricionista serà molt important i la part de fisioteràpia també farà molt important i farà una intervenció en aquestes persones. És superimportant destacar això, que fan atenció comunitària i atenció grupal. És a dir, nosaltres el que farem des de la consulta és recomanar aquesta intervenció, llavors serà valorat pel professional que cal que nosaltres destinem a aquesta persona i faran aquesta intervenció, que serà de 8, 10, 12 sessions en funció del problema que s'estigui abordant.
Durant la xerrada s'ha destacat que l'assignació de pacients amb l'ampliació d'assistència a l'Èrdola es fa de manera aleatòria. Si es vol sol·licitar un canvi de metge o una agrupació familiar a la mateixa consulta, caldrà esperar 6 mesos per poder-ho fer. També s'ha posat l'accent en que la ciutadania té a la seva disposició un servei d'atenció telefònica al 933268901, així com un telèfon d'atenció no demorable al 938186748. Tot posant l'accent en la necessitat de planificar les visites, els professionals assenyalen que fins al 75% de les atencions es poden preveure. Parlem ara de promoció turística del municipi, i és que l'Ajuntament d'Olèrdola està treballant en una nova ruta del joc de vestigis. El regidor de Turisme, Sergi Martínez, i la tècnica de turisme, Judit Martí, posen de relleu els atractius turístics d'Olèrdola i el seu potencial. Una informació que ens amplia la nostra companya Fanny Vivar.
El patrimoni i el turisme són dos aspectes fonamentals que defineixen la identitat i la riquesa cultural d'un municipi. El turisme als petits municipis ha experimentat una evolució significativa en les darreres dècades. Els municipis han sabut aprofitar tots els seus recursos naturals, culturals i històrics per atraure els turistes, i aquest és el cas d'Olèrdola, que presenta una àmplia oferta d'activitats per a tots els públics. Judit Martí, tècnica de turisme adscrita a l'Ajuntament d'Olèrdola, comenta en una entrevista a Canal 20 com l'Ajuntament ha entès l'enorme importància del patrimoni.
Des de l'Ajuntament entenem l'enorme importància del patrimoni i per això hem treballat per organitzar activitats que ens permeten posar-lo en valor i visitar tots aquests espais d'interès que conté el municipi, més enllà del fantàstic conjunt monumental.
En aquesta línia, Sergi Martínez, regidor de Turisme de l'Ajuntament, explica que l'objectiu principal del turisme a Olèrdola és implicar a tots els actors importants per al seu desenvolupament.
Bé, l'objectiu principal del turisme a Olèrdola és implicar tots els actors que poden ser importants per al seu desenvolupament. El petit comerç, els establiments gastronòmics, les empreses vitivinícoles i els allotjaments són tots aquells actius que, juntament amb la regidoria, han de permetre fer gran la marca Olèrdola i situar-la en un lloc visible al mapa.
I també destaca quin és el tret distintiu d'Olèrdola i que diferencia el municipi dels del voltant.
Bé, sens dubte, el tret més distintiu és el conjunt monumental del castell d'Olèrdola, que és seu alhora també del Museu d'Arqueologia de Catalunya, on treballem amb ells amb estreta col·laboració. També les rutes gamificades de vestigis, creades a partir dels còmics de l'Oriol García Quera, permeten al visitant gaudir dels elements arquitectònics del municipi. És molt important també l'oferta de les visites guiades de patrimoni, així com les rutes del vi i de l'aigua.
La tècnica de turisme, Judit Martí, va aprofitar l'entrevista per avançar una novetat en què s'està treballant, que ampliarà l'oferta de les rutes del joc de vestigis.
Aquest novembre, l'Oriol García Quera va treure un nou còmic anomenat Cartago Betus, la ciutat perduda. I des de l'Ajuntament vam veure que aquest nou còmic era una nova oportunitat per ampliar i millorar el producte turístic de vestigis. Així que ara mateix és un projecte que estem treballant per tal d'incloure una nova ruta.
Una nova ruta.
Exacte, exacte, i que doncs, anar creant experiències al voltant de tota la temàtica.
Aquest diumenge al matí, famílies i mestres de l'Escola Circe de Moja han compartit una jornada de treball voluntari per fer l'adequació de l'hort ecològic del pati. Zaira García, membre de l'AMPA, explica que el propòsit és el de naturalitzar una zona dins de l'escola que permeti a les criatures interactuar amb un espai on es conreen plantes.
En aquest espai, el que se busca és naturalitzar una zona dins de l'escola que pugui permetre l'observació, pugui permetre posar les mans a la terra, pugui permetre que les criatures tinguin aquesta interacció amb els aliments i sàpiga d'on provenen, que coneixin també quin és el cicle d'una planta des de la llavor fins a la collita.
S'han tallat i polit fustes per fer els llits de cultiu i la malla amb la qual s'habiliten els arcs per aprofitar també l'espai en vertical. També s'han omplert els llits de cultiu amb terra i s'ha instal·lat un sistema de reaprofitament de l'aigua de la pluja. Zaira García indicava que hauran d'esperar a cultivar a causa de les restriccions que fixa l'actual situació d'emergència per sequera.
Malauradament, degut a la condició de sequera, llavors haurem d'esperar una estona per poder plantar i que es pugui fer aquesta observació contínua de totes les interaccions que succeeixen allí, des de l'arrel fins al fruit i com els fongs beneficiosos que creen micorrisses que també van fent uns enllaços per fixar nutrients al sol generaran una condició favorable perquè les plantes estiguin sanes i que aquestes plantes sanes també puguin transmetre aquesta bona energia, per dir-ho d'alguna manera, a les criatures que les puguin tocar, que puguin tocar aquestes plantes, que puguin observar-les i així com crearà interacció amb les persones, també crearà una interacció favorable amb els pol·linitzadors i amb tots els éssers vius que s'hi acostin a aquest espai natural.
L'adequació de l'hort s'inclou dins de la proposta de naturalització i millora del pati, concebent l'hort ecològic escolar com un espai de lleure i interacció pels infants, així com també d'aprenentatge. Des de l'AMPA estan molt satisfets de la jornada de treball d'aquest diumenge i destaquen que l'hort està pensat perquè tots els infants de l'escola, des d'I3 fins a 6è, se'l facin seu per valorar la importància de les plantes per crear un ecosistema sa.
Estem molt contents de que després de molts mesos, per fi s'hagi pogut fer aquesta jornada i bueno, esperem millors condicions perquè es pugui plantar, ja que degut a la sequera llavors hem de ser conscients de que ara mateix no és viable. Una de les coses positives és que tenim un contenidor d'aigua de pluja i quan hagin passat aquest període de sequera, llavors es pugui fer servir aigua de pluja per alimentar el cultiu. I també la intenció és que des de I3 fins a 6C les criatures puguin participar i fer seu aquell espai d'hort i que puguin tenir aquesta consciència de que les plantes són importants per crear un ecosistema sa i que també les pugui donar tota aquesta observació i consciència de que hem de crear nosaltres el nostre propi aliment i crear aquestes interaccions favorables per nosaltres i per al medi.
El projecte d'Hort Ecològic està dins de les actuacions que han planificat des de l'escola per tal de millorar el pati. L'Ateneu Mogent organitza un cop al mes un esplai infantil. Aquest mes de març toca dissabte d'aquesta setmana, dia 23. En aquesta ocasió, el Teddy, la mascota de l'esplai, ha preparat una sortida a la natura amb jocs de descoberta. El punt de trobada serà a les 5 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa, Cal Portar Berenar. És una activitat amb un cost d'un euro per socis de l'Ateneu Mogent, 3 per als no socis. Aquest esplai mensual està adreçat a infants i joves de 3 a 16 anys. Cal inscripció prèvia a ateneumogent@gmail.com. La data límit d'inscripció és aquest dijous, dia 21 de març. I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera. Des d'Olèrdola.